Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. La Unió Europea debat si segueix el camí dels Estats Units i permet a Ucraïna utilitzar míssils de llarg abast contra territori rus. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, espera que els governs europeus ho autoritzin, tot i que hi ha veus discrepants, com la d'Itàlia, que s'oposi a la mesura. El Kremlin ja ha anunciat que farà responsables als països occidentals si es cometen atacs ucraïnesos contra el seu territori. El portaveu del govern rus, Dmitri Peskov, acusa l'administració Biden de buscar una escalada en la guerra amb aquest canvi de posició.
És evident que l'administració sortint a Washington intenta, com ja van dir, afegir llenya al foc i augmentar l'escalada de tensió en aquest conflicte.
Més notícies amb la Maria Costa.
Suècia i Finlàndia, que comparteixen una frontera de 1.340 quilòmetres amb Rússia, prenen mesures per preparar els seus residents davant d'una possible guerra. Els dos països van abandonar dècades de no alineació militar i es van unir a l'OTAN després de la invasió russa d'Ucraïna el 2022. Ara el govern suec ha enviat uns 5 milions de llibrets titulats En cas de crisi o guerra, on es detallen consells pràctics per fer front a conflictes bèl·lics, desastres naturals o ciberatacs. El document de 32 pàgines descriu amb il·lustracions senzilles les amenaces que afronta el país nòrdic i ofereix consells pràctics com ara emmagatzemar aliments i aigua.
Compromís apuja el to contra Carlos Mazón i intenta forçar una moció de censura contra ell. Ara els valencianistes busquen els vots del Partit Socialista per poder presentar el text, però els caldrien també vots del PP o de Vox per acabar apartant Mazón de la presidència de la Generalitat. De moment, Compromís ha començat els contactes amb els socialistes. Al cap de files de Compromís, Joan Baldoví diu que està obert a tot.
També hi ha diputats del Partit Popular que són molt crítics en l'actuació del propi president Mazón. Nosaltres diem que posem els nostres 15 diputats a favor de presentar una moció de censura. Crec que ara la pilota la té el Partit Socialista.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, considera que s'ha tret de context la visita del president Salvador Illa a la Fira de l'Oli de Jaén, que es va fer ahir a Sabadell. Davant les crítiques dels productors d'olis catalans, Ordeig ha defensat el suport de la Generalitat als agricultors catalans i ha assegurat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que la visita d'Illa va ser un acte de cortesia.
Fer una crida a no fer un enfrontament entre diferents sectors o diferents territoris era un acte de cortesia. I en tot cas, el compromís del president de la Generalitat i del govern amb el sector agroalimentari en general i el sector de l'oli en concret és inqüestionable.
Un treballador ha mort aquest matí després de caure d'uns 7 metres mentre feia feines de manteniment a la instal·lació elèctrica d'una nau industrial de Vilafranca del Penedès. En un comunicat als Mossos han explicat que han rebut l'avís a 8:45 del matí quan ha passat l'accident i l'home de 45 anys ha quedat ferit greu. Al lloc s'hi han traslladat dotacions de la policia, dels bombers i del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Comencen els actes de commemoració dels 150 anys de la mort del pintor Maria Fortuny. L'Ajuntament de Reus, al Baix Camp, juntament amb el Departament de Cultura, han preparat per aquest dijous l'obertura dels actes per recordar el que es considera el millor pintor català del segle XIX. Nascut a Reus, Maria Fortuny va aconseguir una gran projecció internacional. Destaquen obres excepcionals com la Batalla de Tetuán o la Vicària. L'obertura de l'any Fortuny es farà al Teatre de la Ciutat, que porta el seu cognom, i juntament amb les conferències i exposicions que s'han organitzat, hauria de servir per revisar l'obra des de diferents punts de vista. Els esports, Ruth Vila, bona tarda.
Bona tarda. El jugador del Barça, Frenkie de Jong, torna a Barcelona després que la selecció neerlandesa l'hagi alliberat de jugar el partit que tenen demà contra Bòsnia. El Barça asseguren, però, que el jugador està bé i que estava pactat que jugués només un partit. La selecció espanyola, per la seva part, tanca aquest vespre a 8:45 la fase de grups de la Lliga de les Nacions amb un partit contra Suïssa. El jugador del Barça de bàsquet, Chimizi Metu, estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa per una lesió al genoll. Es va fer mal ahir al partit de l'ACB contra el València. I avui s'ha revisat la tanca del camp de l'Europa que ahir va cedir durant el partit contra el Sant Andreu, cosa que va fer que el duel se suspengués. El Sant Andreu, a través d'un comunicat, assegura que els dos clubs reclamen des de fa temps la millora dels camps municipals on juguen. Encara no hi ha data perquè reprengui el partit.
Fins aquí les notícies.
Aquest és l'Univers Podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dilluns, dia 18 de novembre, i si és dilluns vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Lluís Carrasco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El món és molt petit, eh?
El món és molt petit.
És que és molt fort perquè acabem de rebre un llibre. Ampar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Hem rebut un llibre d'una gran amiga teva.
És a dir, tots els meus amics... Tots els meus amics, i us hi conto, és perquè són artistes. Llavors, jo em vull fer amiga de les persones que fan coses que són bones. I aquest llibre és de la Cristina Los Santos, que és una dibuixant extraordinària, que és la que ha fet la... Perdó, perquè no és la millor cosa... No és la cosa més important que ha fet, però una de les més bones, que és la portada de la meva última novel·la, que es diu Benvolguda, que va fer són uns violinistes que estan tocant i tenen els braços entrellaçats. I la Cristina Los Santos, que és una gran dibuixant, em va dir, cada dibuix és una idea.
Oh, boníssim.
I jo li vaig dir, i quina és la idea d'aquests personatges? I ella em va dir, estan tocant, són guionistes i estan tocant entrellaçats amb els braços. Per tant, no podran tocar música. Per tant, estan enamorats i l'amor potser pot matar l'art. I aquesta és la idea brutal. És a dir, i ara m'ha enviat un llibre que jo l'he vist com el dibuixava.
Un llibre que es diu Veig, quin és temps brutal. Fa, en aquest sentit.
És meravellós.
En aquest cas, de la Cristina Los Santos, uns dibuixos que reconeixeríeu seguríssim. I he dit, el món sí. És molt petit perquè és amiga de l'Empar. Abans parlàvem amb ella, entrem a l'estudi, i Lluís Carrasco diu, és amiga meva i cosina.
Sí, però està casant el meu cosí.
Mare de Déu.
És el meu cosí, però... A les persones famoses, i la Cristina és famosa perquè és una gran dibuixant, els coneixem per la seva professió. I vull afegir, perquè la gent això no té per què saber-ho, que la Cristina, a més, és una molt bona persona, és un amor de persona.
Això també.
Perquè és una molt bona persona.
Sobretot és molt bona dibuixant.
No, però està bé. Jo no sé si és millor dibuixant o persona. No ho sé.
No sé per què he obert aquest meló, la veritat, eh? Però Lluís Carrasco, Empar Moliner, benvingut sigueu. Cristina, tu també. Carquinyolis a la producció. David Bueno, i avui a la sobretaula, avui a la peixera, la Dolors Joanola, la ratafis del control en Sam Silva i en Fran López. Està sonant Jamiroquai, que farà un únic concert en tot l'estat espanyol al Palau Sant Jordi el 6 de novembre del 2025.
Què val?
Ai, no ho sé quan val. Ara t'ho busquem. Carlos Baraiber, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Benvingut siguis, Carquinyoli, també a la sobretaula. Busquem quan val el concert de Jamiroquai i ara li diem a l'Empar. Aquí a l'estudi, a part del carquinyol habitual Carlos Baraiber, Fran Domènech, Esther Vallès, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Fran Domènech, què m'explica vostè?
Doncs mira que a Anglaterra l'empresa Virgin Media O2, que és aquesta empresa que presta els serveis de telefonia al Regne Unit, ha creat una solució definitiva, atenció a tothom, per evitar les estafes telefòniques. Ai. Mira, això ens ho explicaven en el seu anunci que hem vist aquests dies a les xarxes socials.
Conegueu la meva amiga Daisy. Yep. Hola, estafadors. Sóc el vostre pitjor malson. Sóc una intel·ligència artificial per malgastar el temps dels estafadors al telèfon.
Efectivament, a veure, atenció, ja ho heu sentit, es tracta d'una intel·ligència artificial que es diu Daisy, ella mateixa es presentava, i és un personatge lògicament inventat que emula una entranyable àvia que té tot el temps del món, diu l'anunci, per fer perdre el temps i també els nervis als estafadors.
M'encanta.
Atenció, perquè la
intel·ligència... Super bona idea, eh? Home, és jo vull fitxar-la ja.
I a més és capaç d'anar donant... Digues, Carlos.
No, no, la intel·ligència artificial aplicada pel fer el bé.
Pel bé, pel
sí,
bé,
clar,
està
clar,
bé.
Molt bé. Mira, perquè dona respostes erràtiques, és a dir, fa veure, per exemple, o fingeix que no entén la tecnologia, fins i tot també proporciona dades bancàries falses, aquesta intel·ligència artificial.
Està molt bé, això. Pot desesperar, eh?
Clar.
Hi havia un youtuber que es dedicava a fer això.
Sí. Voleu veure com funciona?
Per favor.
Sí, mira, sí.
Endavant.
So, W is then a dot.
Aleshores, les B, dobles i el punt?
Tres vegades doble B i aleshores el punt.
Crec que la teva professió és molestar la gent, oi?
No, només intento tenir una petita conversa.
Portem quasi una hora de conversa, per l'amor de Déu!
Oh, com vola el temps, no? Mira, em surt una foto del meu gat, en Fluffy.
Una foto d'en Fluffy?
Però deixa de dir-me estimada, estúpida.
Perquè mentre parlen amb mi, no et poden enganyar tu. I afrontem-ho, estimats. Tinc tot el temps del món.
La companyia més explica que van fer una prova...
Gran doblatge, de l'equip de la tarda, sí, eh? Perquè no, això està en anglès, clar.
És en Baraiber? Un...
Hi ha uns que sí, el que s'ha enfadat és en Baraiber.
Som tots.
La planter d'actors de la tarda, de directrius de la tarda de Catalunya Ràdio. Van fer una prova d'uns 40 minuts, amb uns estafadors. I, a més, a l'anunci també ens expliquen que tu pots reportar els estafadors a un número que habiliten, atenció, per encarregar-los una trucadeta de la Daisy.
Això m'agrada molt. És a dir, si t'ha tocat la pera, tu dius, truqueu clar aquest número i feu-li perdre el temps amb la Daisy.
Efectivament.
Ah, sí?
Intel·ligència artificial aplicada al bé. Carlos Baraiber, què m'explica vostè?
Mira, aquests dies es parla molt a les xarxes de la sisena temporada de la sèrie Cobra Kai, una sèrie que va ser molt bona idea, va començar molt bé i després va anar
tota,
una
mica
pel pedregar. Bé, l'he vist tota com per una mena de militància, però ara ja estàs en aquell punt de què estic fent veient això.
Al meu senyor li passa el mateix, no passa res.
Sí, és un spin-off de Karate Kid, bé, és com l'evolució d'aquell Karate Kid, i aquesta sisena temporada es roda a Barcelona, perquè hi passa el grandíssim torneig aquest de Superkarate Mundial Estrafolari, i hi ha moments on es parla català, val?
Si veuen,
si veuen localitzacions de la ciutat. És el típic cas aquell de...
Cobra Kai ens mira.
Sí, i d'anunci, no? Perquè és que és molt... Vull dir, és un anunci. Són un anunci de TMB quasi bé. Avui, la gent de doblatge en català ha penjat aquest fragment que ara sentirem, on, a la versió original, un taxista deixa a un dels protagonistes, a Daniel San, Daniel Larusso, a un lloc misteriós.
La direcció està allà abajo. T'asseguro que és correcta. Els turistes no vienen por aquí.
I shouldn't be too long. Do you mind waiting here? Espera aquí.
Almenys el taxista és castellà de veritat, vull dir, parla castellà de veritat.
I el Larusso li diu, espera aquí, perquè els americans es pensen que saben parlar castellà molts, i el taxista directament marxa de lo perillós i raro, que és el lloc on l'ha deixat, no?
Estrany, eh? I on és
això? Aquest lloc tan estrafolari i misteriós que els turistes no hi van, un no-go place de Barcelona, és ni més ni menys que la part de darrere de la catedral de Barcelona.
Bravo! Estarà sol en Larusso allà.
On hi ha el català, aquí?
No, aquí no. El català va sortir fa uns dies. El català va sortir fa uns dies.
A quin moment? Per què? Com?
Mira, hi ha un moment en el que un li vacila a un altre en aquest tema d'aquest pique que tenen com de karateques.
Sí.
I un li diu a l'altre, tu et penses que saps on estàs i que saps que parlen aquí perquè parles castellà i aquí es parla català.
Oh, no!
Bravo,
Cobra Kai, bravo. Demanar uns ous remenats o no sé què.
Puc esvair-me a terra? Puc caure a terra?
Per favor, cau qual damisela.
Em puc tirar a terra?
Hem de recuperar aquest moment de Cobra Kai.
Ara busquem.
Esther Vallès, bona tarda.
Bona tarda.
Per cert, Carlos Baraiber, has descobert quan van les entrades de Jamiroquai?
No, perquè són pels d'aquí un any i encara no estan ni penjades. Et pots registrar, posar en preventa i en llista.
Sí, com sempre, ho dic jo, 150 euros.
D'aquí 10 anys hi podrem anar.
Ja t'ho diré.
Mira, avui ens fem una pregunta, que és d'aquests casos que de l'anècdota en fem notícia, i ara traslladem els sobretaulers. Per què avui es pot donar per inaugurada la temporada de Collal?
Avui, mira, ho diu perquè l'ha portat ella i una altra companya. I ara ja inauguren la temporada. Lluís,
en la teva defensa, digues.
Està moníssima, avui.
A les redaccions hem trobat diverses persones, jo també al carrer, que avui de sobte,
moment,
sense
vàries,
que
dir... Vàries, dues.
Bueno,
escolteu-me, ja és una bona proporció. No som tants a la redacció.
Estàs posant difícil, que porten, Esther. Sempre
que
porten,
defenso.
Que porten collal. I els carrers també.
Pel carrer de Catalunya Ràdio, aquí, a Diagonal Beethoven, van amb collal. Mireu-les, mireu-les.
Que ui, sí, tots van amb collal. I ha passat una cosa, que és que el dia ha canviat des de que portem collal i estem a menys de 15 graus ja.
Jo m'estic torrant de calor. No sé,
clar,
però
és que el tema del collal és que té molta gràcia fora, però a dins és un turment.
Sí, però és un tema estètic ja, és un tema d'elegància. Per tant, avui donem per inaugurat aquest dia.
Mira, doncs m'agrada que facis aquesta pregunta. No sé si ho ha inventat l'Ester. Avui, casualment, vosaltres heu portat collal?
Això, l'audiència.
607-07-09-01. Avui que he dit no tenim crida, doncs mira, ja la tenim. 607-07-09-01. Algú de vosaltres, d'audiència, porta avui en dia collal? Envieu-nos un WhatsApp escrit al 607-07-09-01. Entre tots els que participeu, ja ho sabeu, que sortegem un lot de galetes Virgínies. Lluís.
No, només un comentari a favor de l'Ester.
Gràcies.
Perquè a nivell de màrqueting personal el collal torna. He de dir que el collal torna. I el pantaló, per segona temporada, perquè ja va començar l'any passat, s'ha de portar ample. El pantaló pitillo, perfecte. El pantaló tallat molt, molt, favor, molt alt.
El pantaló de portar palazzos.
De cama curta no està de moda.
Lluís,
està de moda,
està
de moda el pantaló ample.
Ojo que l'empat va amb pitillo i sense collal.
Per al·lusions. Una cosa és el pitillo, una altra cosa són els pantalons, però en una persona que viu o treballa en un lloc com Catalunya Ràdio, que hi ha calefacció,
exacte,
el collal no té cap sentit.
No té cap sentit.
És com aquell coll que portaven les presentadores del cap d'any, que era collal i no mànigues.
Exacte. Això era molt dels 90.
Era com l'esposa d'Imanol Arias. Jo recordo molt això.
Jo quan vaig
per perdona una cosa. O sigui, no té cap sentit.
Vol ploure.
Perdona un moment. Lluís Carrasco s'ha despullat?
Màniga curta.
Sí, màniga curta. Davant teu. 607-07-09-01. Podeu dir la vostra. Porteu collal casualment avui o no? Un altre que diu, mira, un que ja diu, no porto mai collal, que m'ofego. Fran, els vas recollint?
El Sergi, perquè li dona la sensació de que el coll està com oprimit.
Pot ser, pot ser. També t'has de comprar collal de la teva talla, Sergi. Vull dir, si no passa el cap, no tiris avall. 607-07-09-01. I va, anem per feina, perquè això hi ha moltes coses més. Des d'ara i fins a les 7, atents a la ràdio, per què?
Així està bé, a la tarda.
Va, serviu que fa to a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
A veure, Empar Moliner, què has de dir?
Com és que sempre és en Lluís Carrasco el que diu sesta de la tarda?
Perquè te n'oblides?
No.
T'ho encarrego per l'estona que ve?
No. A mi no m'has encarregat mai.
T'ho vaig encarregar dues vegades i te'n vas oblidar.
No.
Oh, quina jeta!
Per què en Carrasco sempre és el que diu això?
Va, tornem-hi.
Per què no és en Fran? Per què no és en Baraiber? Per què és en...
Per què no ets tu?
No, jo no, perquè jo dic si està bé a la ràdio i m'equivoco. Però per què és en Carrasco?
Perquè té aquesta veu avellotada i és com un anunci amb potes.
Puc tornar a sentir?
Va, no, fes-ho tu.
No, perquè...
Els dos a la vegada?
No.
Va, en Carrasco. Sembla que estiguem jugant aquí, va. Això i moltes coses més des d'ara i fins a les 7. Atents a la ràdio, per què?
Si està bé a la tarda.
Li hauríem de pagar per fer això. Vinga, va, anem a la sobretaula. Comencem la sobretaula d'avui anant cap als Estats Units, perquè a l'hora que prepara el traspàs de poder amb Donald Trump, l'encara president Joe Biden continua prenent decisions que no són gens intranscendents. Haureu sentit aquesta decisió de la que us parlarem ara. Autoritzar Ucraïna a utilitzar els míssils nord-americans de llarg abast per atacar territori rus. Una possibilitat que Kiev demana des de fa temps, però que... En el seu dia, Vladimir Putin, recordareu, va assegurar que suposaria una guerra d'Occident contra Rússia. Doncs ara Joe Biden ha donat via lliure perquè es facin servir aquests míssils de llarg abast nord-americans per atacar territori rus. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ai, senyor, perquè, escolta, mentre esperàvem... És que tots estàvem pendents de què pot suposar l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. Biden, patapam, surt per aquesta tangent... No sé, surt per aquesta derivada que no ens esperàvem, no?
És a dir...
Tu te l'esperaves.
No, no és que me l'esperés, però veig que esteu fent una lectura com que la guerra augmenta i al final, és a dir, això és una continuació i els Estats Units creuen que això no canviarà el curs de la guerra, al revés, sinó que l'únic que farà serà apuntalar una mica més les defenses dels ucraïnesos, però que no suposa en si una escalada, sinó que simplement millora una mica les condicions ucraïneses per poder-se defensar, o en aquest cas... ja no estem parlant tant de defensar com d'atacar territori rus, que és el que fins ara no havíem pogut fer. Però no és que ara comencin a bombardejar ciutats russes, és poder atacar. Fins ara el perímetre d'atac es quedava a Ucraïna i, per tant, els ucraïnesos només podien repel·lir els atacs russos si s'estaven produint al seu territori. Ara es podran avançar. I quan els vegin venir, diguem, ja podran disparar el... Això, estic fent una explicació senzillíssima i molt simple, eh? Però perquè ens fem una mica la idea, seria això. I després el que diu la Casa Blanca és... Corea del Nord ha entrat en joc, hi ha soldats de Corea del Nord en territori rus donant suport a l'exèrcit rus. Volem enviar-li un missatge a Corea del Nord que sàpiga que els seus soldats no estan segurs. Perquè si no, seguiran enviant soldats, i llavors això corre el risc que primer sigui Corea del Nord, i això, per tant, diguem-ne, encara porti a altres països a sumar-s'hi.
A mi, jo entenc, et veig molt tranquil, però m'havia menjat...
No, tranquil no, però vull dir que jo no li veig tanta diferència, com a mínim, pels nostres ulls.
Crec que el Kremlin deia alguna cosa, Carlos Braiber.
Sí, bé, bàsicament és la resposta de manual de Moscou, que és que això contribuirà a escalar el conflicte i la guerra. Ara que hi havia com algunes campanetes molt tènues de si podia haver-hi unes negociacions, una pau, el que fos. Evidentment que Ucraïna pugui atacar territori rus amb míssils, doncs fa que el Kremlin al final tingui més excuses per seguir fent el que ja està fent.
Francesc, clar, jo no sé si és habitual com president prengui decisions d'aquest abast a menys de 2 mesos de deixar el càrrec. Ha passat altres vegades?
Sí, sí. El que passa que és veritat que ara tot el que faci Biden es mirarà en lupa. Tots els presidents prenen decisions fins gairebé l'últim dia. De fet, serà molt interessant veure l'última setmana de Biden si, per exemple, ha dit que no ho farà, si emetrà un indult al seu fill. Això és una possibilitat, sí. que indulti el seu fill que ha estat condemnat, doncs que l'indulti. Va dir que no ho faria, no sabem què farà. Donald Trump fa 4 anys es va posar a escriure indults com un boig i es va quedar a mitges i no es va atrevir a indultar tota la gent que volia indultar. I, de fet, Donald Trump, per exemple, fa 4 anys va nominar un jutge al Tribunal Suprem, que això sí que és una decisió. Això d'ara és una decisió que afecta un lloc concret en un moment. Nomenar un jutge del Tribunal Suprem és una decisió per 40 anys, i ho van fer el mes de desembre, just abans que Trump marxés. Per tant, diguem-ne que es prenen decisions i que passen coses d'aquestes. L'únic és que és veritat que sorprèn que després de tanta resistència a cedir als desitjos de Zelensky, doncs ho faci just ara, es pot portar a pensar que una mica Biden ha dit, saps què? Ara ja no tindrà conseqüències, això, electorals ni polítiques. Doncs ara ja ho podem fer.
Una mica sensació de patata calenta, va, que s'ho quedi Trump, no?
Bé, Trump el que va dir, de fet ja ha incomplert la primera paraula, perquè va dir que si guanyava les eleccions en una setmana la guerra d'Ucraïna s'acabaria. Ja. No s'ha acabat. Veurem com ho resol Trump. Hi ha molta por als Estats Units que l'administració Trump el que vol fer és convidar Ucraïna a pactar, i aquest pacte vol dir cedir territori a canvi de la pau. També és veritat que alguns dels nomenaments que ha fet Donald Trump, d'aquests que estem comentant els darrers dies, són bastant favorables a armar encara més Ucraïna. El ministre de Defensa, que per cert avui hem sabut que va pagar una dona perquè no expliqués un cas presumpte d'abús sexual que ell nega...
Pagar diners o pagar cops?
Pagar diners, vull pensar.
Sí, bueno, clar, però és que en aquests casos...
No, diners, sí, sí, un acord extrajudicial. Un acord extrajudicial. Doncs aquest senyor defensa anar-hi amb totes. I l'assessor de defensa també, vull dir que no està molt clar quina serà la posició de l'administració Trump amb Ucraïna encara.
Perquè si volgués Trump, quan entrés al poder, podria retirar aquesta autorització en cas que no s'hagués fet?
Entenc que sí, és a dir, no tenim la lletra petita d'aquesta autorització que es farà ara, no sabem si té unes dates, no té unes dates, però en tot cas el president és el commander-in-chief, com es diu això?
El comandant en cap.
El comandant en cap de les Forces Armades, i per tant segur que té potestat sobre això.
D'altra banda, Donald Trump continua conformant el seu gabinet a base de designacions força polèmiques, ho dèiem també la setmana passada, com ara el magnat del petroli, Chris Wright, com a secretari d'Energia, negació negacionista del canvi climàtic, per cert, o Elon Musk, ja ho sabeu, per encapçalar el nou Departament d'Eficiència. Un Elon Musk de qui es diu que està desbocat exercint la mà dreta del futur, de mà dreta del futur president.
Sí, llegíem alguns articles periodístics de gent que està ben connectada amb Mar-a-Lago, amb el personal de Mar-a-Lago, que comença a haver-hi gent a Mar-a-Lago, que és on viu Trump i on ara mateix s'està portant tota la transició d'una administració a l'altra, que comencen a estar una mica farts de dir aquest senyor qui és? Aquest senyor què pinta a totes les reunions? Aquest senyor què pinta opinant tant i a vegades fins i tot prenent decisions, no ell, però convidant a prendre decisions amb el vistiplau del president. I que, per tant, està agafant un paper preponderant, inesperat, i molts el consideren que ja és el CEO d'Estats Units.
Ui, ui,
ui. És
a dir,
que el president és Donald Trump, però que el que fa moure les coses no deixa de ser Elon Musk. Veurem com acaba aquesta relació.
Sí, que podria
relació.
Tenir més poder que el vicepresident Vance.
Bé, és que el vicepresident Vance no tindrà cap poder, i el vicepresident Vance està desaparegut en combat pràcticament des de la nit de les eleccions. Es dedica a fer tuits i poca cosa més. No recordo haver vist cap intervenció seva pública, tampoc de Trump. Bé, sí, de Trump sí que n'ha fet alguns actes privats que n'hem vist vídeos, però J.D. Vance, molt calladet. De fet, les fotografies que circulen últimament on es prenen decisions, hi ha Trump, hi ha Elon Musk, hi ha el fill de Trump, hi ha també Robert Kennedy Jr., però no hi és J.D. Vance.
Lluís.
No, si ja són abominables les guerres, i aquesta ho és, l'atac de Putin a Ucrània, la defensa ucrania del Donbass, etc etc. Clar, quan sents que quan ja ha guanyat les eleccions Trump és el president sortint el que utilitza la utilització d'armes americanes, i especialment al Kursk, que és on hi ha les tropes de Corea, un es pregunta primer per què hi ha tropes de Corea en un conflicte entre Rússia i Ucrània. Això és el primer, bàsicament perquè Rússia té 1 milió de soldats i 2 milions més a la reserva, i un pensa, bueno, amb un exèrcit de 6 que és dels més grans del món, després de Xina i els Estats Units, per què han d'utilitzar coreans? Al final veus que hi ha una externalització, una internacionalització i una estratègia bèl·lica al darrere que realment ha espantat tant o més que la guerra en si. Jo no sé si té la resposta en Francesc o no.
No, en teoria...
Per què hi ha soldats coreans en aquest conflicte?
Bé, perquè Putin el que està intentant precisament és això, és donar la sensació que això s'està obrint. I en teoria, i això ara ja no ho dic jo, ho diu l'administració nord-americana, per tant, et dono la versió dels Estats Units, és per evitar que això passi, els direm, compte, perquè si aneu a Rússia us podem atacar. No aneu a Rússia. És una manera de parlar.
Estarem molt atents a com evoluciona tot plegat. A mi no em fa ni un pèl de gràcia. Jo estic acollonida per aquesta possible, no sé, tercera guerra mundial. Ja sé que m'esteu dient que no hi ha indicis, però jo sóc una mica cagona.
Però és que trobo que esteu agafant un detall, que és un detall important, quan això porta gairebé 3 anys. És a dir que...
Sí, tens raó, Francesc.
No sé per què aquesta alarma imminent... Bé, tant de bo estigui jo encertat amb això, i no tinc cap certesa. Però vull dir que aquí als Estats Units això ja ha passat a ser el tercer tema. Ja,
pel canvi de govern, segurament, no? Pel que ha passat de canvi de govern.
Sí, per una simple qüestió de geografia, no? Que al final també, Francesc Garriga viu amb un oceà al mig i Europa estem bastant més a prop, no? I el fet de que Rússia, de
Ucraïna...
Sí, el que
passa és que si cau un coet gros a algun lloc, potser també caurà a Washington,
eh? Això està clar.
Però al canvi, a la fi, el que Ucraïna pugui utilitzar armament de llarg abast, això sí que és una novetat de la guerra que no s'havia donat fins ara, i no sabem com afectarà el que està passant. El que també és cert és que Ucraïna ha envaït una part de Rússia, que és aquesta zona de Kursk, i tampoc ha anat, entre cometes, gaire més enllà. Diguéssim, s'estan barallant allà, estan guanyant i perdent territori cada un dia sí, un dia no. Evidentment és un gran escenari de la guerra, però no sabem cap on es decantarà, i el que passa és això, no? Que Trump no sabem, la imprevisibilitat de Trump, no sabem on ens portarà.
Ai, senyor... Déu-n'hi-do, anirem informant de tot plegat amb en Francesc Garriga. Francesc, per cert, demà, nou capítol
ara.
Del podcast Follow Garriga, en aquest cas, dedicat a la ressaca postelectoral, és així, no?
Sí, jo crec que fa falta escoltar una mica els votants després del resultat electoral, que ha deixat un panorama, doncs això, molt imprevisible. Parlo amb 3 persones que han votat... Una dona trumpista convençuda,
sí.
Una votant independent que ha votat a Trump, i m'explica per què, jo crec que és interessant escoltar-la, i després també una dona trans que ha votat en contra de Trump, que va votar per Harris, i que explica doncs, la por que té aquesta comunitat amb el que els ve ara a sobre. I després una conversa final amb un corresponsal, el Rafa Matos, el corresponsal de La Nació, el diari argentí, que és dels corresponsals estrangers que més temps porta a Washington i que ja va viure l'administració Trump primera i que dona una mica de context de què, sobretot a mi, del que ens pot esperar a partir d'ara, que ja ho estem començant a viure.
Doncs tots a seguir el follow Garriga, esperant no marxis, Francesc, perquè ara se'ls desperten preguntes. A veure, tornem enrere. Vinga, guerra Ucraïna-Rússia. A veure, Lluís.
No, Garri, jo tenia una pregunta. Després de la victòria de Trump, tu que et bellugues amunt i avall, has notat exteriorment algun canvi amb la societat americana després de victòria de Trump? Alguna cosa estètica? A les cases, als carrers, en la gent? Alguna cosa?
No, però perquè des de les eleccions no m'he mogut de la capital, pràcticament. I la capital és una ciutat extraordinàriament demòcrata, i el que sí que crec que ja ho vaig explicar aquí és que ara ja comença a passar, però les primeres, la primera setmana, 10 dies, a Washington era un funeral. Però ho dic seriosament, la gent estava trista de veritat. No era allò de... No, la gent estava trista, preocupada, espantada.
Nosaltres vam parlar amb catalans que residien als Estats Units i n'hi havia un d'ells que em va dir que no m'hi puc ni posar perquè em desmuntaré en directe del preocupats que estem allà.
Yeah. Sí, al podcast escoltem gent que està molt contenta també, que també n'hi ha, però a Washington de contents n'hi havia molt pocs i estèticament no. La veritat és que no. Suposo que quan ens comencem a moure pel país ara, veurem si també canvia una mica.
Empar.
Mira, hi ha un periodista, un còmic, que es diu Bill Maher.
Sí, en Bill Maher.
El Bill Maher explicava aquests dies la possible victòria de Trump. Ell s'anomena d'esquerres i fa com una broma, una autocrítica de dir per què les esquerres no hem aconseguit guanyar i han aconseguit guanyar els de Trump, no? Que és una mena d'autocrítica que potser podem fer també als europeus des d'aquí, no? I només et volia preguntar quin ressò ha tingut això allà i què en penses tu?
El ressò que ha tingut el que ha explicat Bill Maher?
Sí.
Aquests dies estem escoltant moltes veus que intenten explicar què ha passat.
És famós, és molt conegut, no?
És un personatge conegut perquè, a més a més, sent prodemòcrata, sol ser dels més crítics i s'escapa del discurs habitual.
Exactament, i això és el que m'agrada.
Del discurs més oficial del partit. Sí. A vegades s'acosta al populisme, a vegades o sovint s'acosta al discurs populista també.
Però d'acord, sí.
No, vaja, és un humorista, per tant també a vegades ha de forçar una mica el discurs, no? No sé si ha tingut molt ressò, no diré que no ha tingut un especial ressò, però el que sí que està passant ara és que el Partit Demòcrata s'està obrint una mica en canal i han de decidir cap on van. I si ens agafem, diu el partit, els que defensen que s'ha de ser més d'esquerres i pensar més en la classe treballadora i, per tant, s'ha de fer un discurs més abocat a les persones desprotegides, o s'ha de fer un discurs més rural i s'ha d'anar a buscar una figura que vingui del centre del país. Aquests dies, per exemple, sentireu molt a parlar d'Andy Beshear. És el governador de Kentucky. És un estat profundament conservador, demòcrata. És un senyor demòcrata. I que té un discurs progressista, però amb aquell toc rural, amb aquell toc de no parlem de segons quins temes, que els defensarem però no en parlarem, no farem tuits parlant de que hem nomenat dues dones negres, això ens ho estalviarem, ho farem però no ho explicarem. Per tant, diguem-ne que és molt interessant veure ara com el Partit Demòcrata intenta recol·locar-se.
Andy Beshear.
Carlos, sí. Tanquem tema eleccions als Estats Units.
Sí, Garriga, jo tenia una última pregunta, és sobre si finalment ja podem donar per recomptat el vot popular.
No.
Val. És que aquest és un tema que a mi em porta molt de cap.
A Califòrnia encara estan comptant vots. És a dir, si ens hagués vingut... Si ens hagués vingut del resultat electoral de Califòrnia que fos tan ajustat com el d'altres estats,
encara hi seríem.
Avui no tindríem president.
I, però, Bada, estàs parlant de milers de vots, centenars de milers o milions?
No, ara crec que falten ja desenes de milers de vots, però el cert és que el resultat electoral de la nit electoral, que eren una diferència substanciosa, Donald Trump haurà guanyat per menys de 2 punts.
És que s'ha anat retallant. Això volia dir perquè ara, segons almenys el que veig a la CNN, i tu em corregiràs si no és així, tindríem que Kamala estava amb 73 milions de vots i Trump està al 76,5. Una cosa així, és a dir, més ajustat del que semblava la nit electoral.
No, és a dir, seran, mira, ara mateix 73 a 76, és a dir, Donald Trump ja està per sota del 50% dels vots.
I llavors, torno al que volia dir, en les eleccions anteriors, els demòcrates tenien 81 milions de vots, se n'han deixat pel camí 7,6 milions de vots, i en canvi Trump només n'ha guanyat 2,3. És a dir, que sembla que l'electorat de Trump està topat, diguéssim, o a veure, 2,3 milions és un creixement gran, però clar, els demòcrates s'han quedat a casa, 7,6 milions de persones, que ha decidit segurament no votar aquesta candidata, no?
Sí, però en tot cas, el que sí que deixen aquestes xifres, fixa't, 49,9 Trump, 48,2 Harris. És la victòria més ajustada des de l'any 2000.
Ah,
per
mira.
Tant, el mandat de Trump és un mandat sòlid, però no és una carta, no és un xec en blanc.
Va bé saber-ho també, Carlos. Gràcies per aquesta dada, perquè retallen diferències, perquè ho havien venut com la diferència més bèstia en els últims anys, sí, doncs, etcètera, i s'havien de computar aquests punts.
Ens vam quedar amb la que Trump havia escombrat, i al final va escombrar amb vots electorals, però no amb vot popular.
Francesc Garriga, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins ara. Bona passen tarda. 4 minutets de 4:45 de la tarda. Una pausa i a la tornada. Porteu collal o no porteu collal ja? Al no. 607-070901, entre tots els participants, un lot de galetes Virgínies. I a la tornada també sentirem aquest moment de Cobra Kai on es parla català. Ara venim.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig, gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric, des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'm les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
Torna Fira Orígens amb la cuina catalana com a protagonista. Podrem assistir a les sessions de cuina en directe dels més prestigiosos chefs, gaudir de tastos als tallers i comprar els millors productes. No t'ho perdis i viu una experiència gastronòmica única a Olot, el 23 i 24 de novembre. Informa't a firaorigens.cat.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 6 minutets de 4:45 de la tarda. Estem a la sobretaula amb l'Empar Moliner, amb en Lluís Carràs, com l'Ester Vallès, Carlos Baraiber i Fran Domènech. De seguida us llegim el 607-070901. Us heu posat collal, sí o no? Sou de collal, sí o no? Mira quina tonteria. Entre tots els que participeu, sortegem un lot de galetes Virgínies. Cobra Kai, a veure, què ha passat, Carlos?
No, hem trobat el fragment on es parla català i em permetreu que posi primer la versió doblada al castellà, on passa això.
Madalena.
Madalena.
¿Qué has dicho? Es lo que has pedido. Vull 4 ous sense rovells ni sal. ¿Sabes qué? Deberías aprender a hablar el idioma de aquí.
Molt bé.
Hay que adaptarse.
Este es el chulet.
Estaba hablando en catalán. No. Eso es lo que se habla aquí.
Bravo.
A Barcelona. Yeah. Es Barcelona, tonto el culo.
Clar. Però un moment, abans de... Abans de tirar-te, en part, sisplau. No, abans de tirar-te, per favor, no, escolta la versió original en anglès perquè te desorines.
Calla.
Magdalena.
Magdalena, diu.
What did you just call me? It's what you're eating.
Això és en anglès.
Agafeu 4 ius, que sentes alis, els entres.
Això era el català.
A veure, un moment, torni. Demano silenci absolut, talleu micros.
Sí, sí, el que no entens és català.
Per favor. A veure.
Magdalena. What did you just call me? It's what you're eating.
Agafeu quatre ius, sense salis, els entres.
Però un moment.
Això era el que
és japonès.
Si s'hi fixes, diu, agafa quatre ous.
Ah, vale. Agafa quatre ous.
Puc tirar-me ja a terra?
Un moment, un moment. És català llegit en francès. A veure, intentem-ho.
És what you're eating. Agafa quatre ous.
Oh, sí.
Oh!
Tira a terra, per favor, és molt fort.
Ai, per favor, mentre...
És molt fort, Antònia.
Ai, Antònia. Ai, Antònia, que la perdem.
És molt fort, Antònia, però és que és molt fort.
Va, el 607-07-0901, Fran Domènech, què ens diuen?
Pensava que anaves a demanar, a veure què enteneu en aquesta frase.
No, no, és que ja seria...
Què és el que diu, agafa els ous. A veure, dues persones, concretament, la Mercè i la Txell, que estan d'acord amb aquesta...
Gràcies a Déu, clar, ho han de ser, que sí.
Que han començat la temporada avui.
Molt bé, és que és avui, avui és el dia.
Mira, la Montserrat ho fa, té una tradició també, a principis de novembre.
Sí, sempre,
jo a principis de novembre em poso el collal.
L'estiuet de Sant Martí, collal.
Atenció, perquè tenim casos com el David, que no és que no es posi collal, que és que diu, no tinc jersei de collal.
I tampoc. Així m'ha agradat.
I res.
Molt bé.
Podem trobar algun home que porti collal?
La Mercè, la Mercè, atenció al testimoni de la Mercè. Amb això del canvi climàtic, jo crec que no me'l posaré mai. I sóc a Lleida.
Ostres,
per tant, una persona que viu en un lloc on fa fred, doncs diu que no, no se'n posarà. L'Elisenda diu, atenció, collal, i amb aquest dia apagadot és com portar manteta i sofà. És a dir,
ai,
que si es posa el collal és una sensació de confort, no?
Clar.
És el que diu ella. Atenció a l'Antònia perquè diu, avui no, però ahir me'l vaig posar. Ahir me'l vaig posar.
Diumenge de missa, clar.
I em vaig rostir de calor quan estenia la roba.
Has de fer poques coses amb collar, eh? Per cert, deixeu-me dir que si us toca, us contactarem, perquè veig molta gent ansiosa em tocarà, em direu alguna cosa... Sí, passa que hi ha 200 missatges, no podem contestar ningú. No patiu. Els llegim tots i després fem a sorteig. Per tant, no heu de patir. En el moment que entra el missatge ja entreu al concurs.
Abans parlàvem dels llocs interiors, no? A vegades posen la calefacció i tu portes el collar quan estàs al carrer i dius, entro dins i...
Amb
molt de calor, no? No és el cas de la Lisa, atenció, que diu, porto collal perquè el despatx on treballo és una nevera.
Ah.
Això són dues hipòtesis, o bé treballa a dintre d'una nevera, no? O realment no posen la calefacció. I acabo, atenció, amb el testimoni de l'Esteve, que no només ens ha explicat el seu testimoni, sinó que ens ha enviat una foto.
Ah, sí?
Una foto, concretament, d'ell portant el collal. Una foto de la seva parella al costat portant el collal.
I el gos.
Però on diu? Aquí estem els dos, al cotxe, tornant d'aquest cap de setmana llarg.
Bravo.
Què vol dir tornar el dilluns de cap de setmana llarg, tu?
Quina enveja.
Bravo,
quina enveja.
Bravo, el treball a la tarda.
Segur. 4 minutets i seran 4:45 de la tarda. A veure, mentre vosaltres estàveu de cap de setmana, aquests oients que portaven el collal, hi havia gent que es va dedicar a recollir deixalles. Entre ells hi ha la gent de la Vall Verda. Sabeu qui són la gent de la Vall Verda?
No, perquè no m'he dedicat mai a recollir deixalles i em semblen extraordinaris.
Doncs hi ha gent que voluntàriament s'ajunta, recullen deixalles. En aquest cas, la gent de la Vall Verda van recollir 150 pneumàtics. En parlem amb l'Anna Girbau, presidenta de l'associació Vall Verda. Anna, bona tarda.
Bona tarda i gràcies per donar-nos aquest espai.
Escolta'm, a veure, Anna, per començar, en lloc de preguntar-te directament pels pneumàtics, sou una associació que acull a qui vulgui que vagi a acollir, que tingui ganes d'acollir deixalles.
Sí, bàsicament això és el que fem, entre d'altres coses, però les accions principals són aquestes, sí, recollir deixalles del medi ambient.
I on esteu físicament, perquè la gent us busqui?
Estem a la Vall del Gès, que agrupa els municipis de Torelló, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló.
Per tant, la gent de la Plana interessada, que sapigueu que poden anar-hi, eh?
Exacte, i de qui no sigui de la Plana, també. Tothom és benvingut i benvinguda, sí, i tant.
I ara explica'm això de 150 pneumàtics. A veure, són molts. Això us havíeu trobat mai una cosa similar, aquesta?
Malauradament no és la primera vegada. De fet, el 2016 ja es va fer una recollida de 2.000 pneumàtics i fa 3 anys se'n va fer una altra de 200 a Sant Pere de Torelló mateix. En aquestes recollides hem de dir que no només hem estat nosaltres, sinó que ho hem fet en col·laboració amb altres associacions del territori. Sí.
Anna, heu arribat a saber qui els va llançar, aquests 150 pneumàtics?
Per sort, dic que no és gens habitual, aquest cop sí que sabem qui ha estat, ja que es va poder fotografiar el camió i la matrícula, I així es va poder obrir una investigació per part de agents rurals i de Mossos d'Esquadra. Per tant, aquest cop diguem que hem tingut sort, almenys en aquest aspecte, sí.
Vosaltres organitzeu recollides de deixalles a diferents llocs. Normalment, què us trobeu? Pneumàtics, m'imagino que no és el més habitual.
No, la veritat és que no és el més habitual. Podríem quasi bé fer com un dibuix o com una classificació, depenent del tipus de deixalles. Per exemple, trobem deixalles derivades de botellots o reunions en grup, on trobem llaunes, ampolles, preservatius, embolcalls de menjar preparat. Bàsicament trobaríem aquest tipus de deixalles. Després, el que podríem considerar com a residus itinerants, és a dir, els que trobem al llarg d'un camí o d'una ruta i que bàsicament són papers de caramels, mocadors, cartrons de tabac, forilles, i encara que sembli estrany, bolquers. Últimament bolquers. Trobem molts bolquers. Mare. Bolquers, sí. És que sorprèn moltíssim, però cada vegada ens en trobem molts. I moltíssimes sabates, que a mi això és una cosa que em té absolutament fascinada i al·lucinada. No ho entenc, perquè no trobem sempre el parell, a vegades només en trobem una.
Això vol dir que la gent ha anat amb una sabata?
Exacte,
o
almenys ha tornat, no sé, suposo que anava amb dues i ha tornat amb una, sí. I després, en casos excepcionals, ens trobem aquests abocaments de grans dimensions. I que, bàsicament, aquests són restes d'obra que contenen runa, tubs de plàstic o pneumàtics.
Sorprèn, que la gent
peces
sigui...
de cotxe.
Sorprèn que la gent sigui tan marrana. També us dic que si heu viscut en un baix, jo vaig viure en un baix a la ciutat de Barcelona, bolquers, compreses utilitzades, perquè en aquells baixos que donaven a la galeria, no?, la part interior, i he deixat de creure en la humanitat després de viure en un baix i recollir tota la brossa que la gent llença per la finestra, que és una cosa que em sembla al·lucinant.
No, i sentint a l'Anna, un arriba a preguntar-se com podem arribar a ser així de cretins i de cabrons, si perdoneu que ho digui d'aquesta manera, perquè la gent no s'ha oblidat les sabates. La gent aprofita qualsevol puesto per llançar tot coses. Allò que té en el cotxe que li molesta, que no vol esperar a un contenidor, ni que sigui un contenidor d'aquests open, que pràcticament pots tirar de tot i no, mira, ho pillo aquí, que això em molesta en aquest moment i en aquest moment ho llenço. I aquesta mesquinesa, la veritat és que costa d'entendre.
Esther Vallès, tenies una pregunta per l'Anna.
Sí, Anna, has dit que actueu per la Vall de Gès. Com podem imaginar que us organitzeu? Feu grups petits que van a diferents llocs de muntanya? Aneu tots junts? Com us organitzeu?
Bàsicament, el que fem és que qui va a caminar recull. Llavors sí que hi ha sortides més organitzades i no tan improvisades. I també he de dir que, malauradament, som molt pocs. De fet, puc dir que pràcticament actuo sola, perquè el que he vist és que avui en dia costa molt comprometre's i assumir responsabilitats a mitjà o a llarg termini. És a dir, el que potser va començar, no?, com un grup més nombrós, doncs la gent s'ha anat desvinculant una mica del grup, i tot i que sí que compto o comptem amb col·laboracions puntuals, el grup som molt, molt poquets, el grup principal.
Ampar.
Fa molta ràbia pensar que hi ha persones que són de la zona que han de recollir la merda dels que venen, perquè els que venen deixen la merda. Llavors, com que els que deixen la merda saben que hi ha unes persones que recullen la merda, no els importa deixar més merda. I això és un peix que es mossega la cua fins a l'infinit, no? Llavors, a mi el que em fan ganes, com a habitant d'una zona on hi ha persones de vegades...
Emmerdada, no?
Sí, sí, hi ha gent que ve allà i llença el que vol, no? I com sempre és la dosi la que fa el verí, no? És a dir, una caca de gos no és problema, o de nen, però 20 sí, no? Llavors, jo seria partidària de l'acció punitiva i de bulldozer contra els que deixen porqueries. És a dir, la meva filla l'altre dia em va dir: mama, m'agradaria anar a la platja a recollir coses. I jo li vaig dir: sí, hosti, però li hem de fer la feina als imbècils que les deixen? I aquesta és la meva...
Sí, però és que si no, no ho recull ningú.
No? Ja, no ho sé, no ho sé. Li pregunto a l'Anna. A l'Anna Recull, no?
Sí, absolutament. És a dir, clar, nosaltres considerem que evidentment hi ha d'haver una responsabilitat per part de les administracions, però no podem traslladar només aquesta responsabilitat en les administracions, i que és un compromís que hem d'assumir tots i totes. És a dir, aquí si no treballem plegats no ens en sortirem. Llavors, sí que és una preocupació que jo tinc, que és aquesta falta de vinculació amb l'entorn i amb el territori, i que crec que és el detonant que fa, doncs, que hi hagi persones que puguin, això, no?, que ara comentàveu, obrir la finestra del cotxe i llançar brossa o anar a caminar i tirar una ampolla o tirar un mocador, o, perquè, bueno, citant una mica Babadiom, no?, només protegim allò que estimem, no?, sí. I només estimem allò que coneixem. Per tant...
Totalment, totalment. Sí.
Clar, si no hi ha aquesta vinculació, si no hi ha aquesta estima cap al territori, difícilment el protegirem. I això ho hem de fer entre tots i totes. També perquè... veig que evidentment estic d'acord amb tu en part que hi ha d'haver aquestes accions punitives, però s'ha d'anar més enllà, perquè si no ho aconseguirem, no aconseguirem aturar-ho.
Anna Girbau, presidenta de l'associació Vallverda, gràcies per atendre'ns. Ja ho sabeu, si sou de la zona de la Vall del Gès o no, i voleu anar a col·laborar amb ells, ja ho sabeu, contacteu amb aquesta associació Vallverda. Gràcies, Anna, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adéu, adéu. Va, fem una pausa. A la tornada recollim més missatges i alerta, perquè parlem amb en Ferran Suai. Ell és el president de Tallers per la Llengua. Cursos pràctics de com fer-ho per no sentir-nos incòmodes i no canviar la nostra llengua.
Amb Elisenda Carot. The Factory Barcelona, la fàbrica digital de la indústria 4.0, sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0, Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant, i a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del periòdico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El periòdico. Entendre el present per mirar el futur.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia... Feeling the Sync. Cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
7 minutets i seran les 5 de la tarda. 607-070-901, collal sí, collal no. Fran Domènech, què diuen?
Pues el Jordi diu collal mai.
Oh, els homes no porten collal, només els que són, com es diu, terapeutes o psicòlegs argentins, no?
No sé, però... La...
Steve Jobs.
Ara has vexat uns col·lectius,
no.
De collal.
Fet humor, si no, no es pot fer humor.
L'Esteve portava collal, ens ha enviat la foto, tornant de cap de setmana llarg amb la seva parella. Recordàvem abans la Montserrat que deia, jo quan comença el novembre em poso el collal.
Sí.
Doncs la Júlia ho fa al desembre.
Perfecte.
Jo al desembre em poso el collal. Atenció, perquè hi ha una tercera via que s'ha obert entre els nostres savis oients, perquè els encanten perquè... aquests temes.
Li he dit en Carlos Balai, però amb una galeta. Sí, i estava aquí com al cine, que no vol fer soroll, estava fotent-me els carmelets.
De trucar al RAC, perquè jo, sense fer soroll. Bé, l'Anna obre la tercera via, que diu, collal no, però mocador al coll sí.
Això també. Sempre, per favor.
La Roser també porta el mocador. El Joan...
Ah, així ja obres a la bufanda, a la paixmina...
No, la bufanda és pel fred, però el mocador és com la Dolors, elegància.
El Joan, per exemple, diu que es posa un buf ara i no se'l treu fins al mes de març.
Ni per dutxar-se, eh?
Espero que sí, i per dormir també, perquè si no tindrà molta calor. La Carme no em porta, de collal. I, atenció, la Dolors diu, sempre he de portar collal, ja sigui jersei o mocador, però el meu home no ho suporta.
Oh,
no queda clar què és el que no suporta.
Doncs que marxi l'home.
Portar-ne
ell o que em porti la seva
és
dona.
És molt poc sexy, eh? La parella que venia cap de setmana els dos amb collal, molt sexy no resulta.
Depèn del collal.
Molt sexy no resulta.
He buscat un article a la xarxa d'un tal Jonathan Ewans.
Jonathan Ewans.
Que diu, quan deixes hombres que supieron llevar el cuello alto a la perfección.
Molt bé.
I diu, no lo llames comeback. El jersei de cuello alto nunca se fue. I llavors et posa tot de senyors que vosaltres sabreu qui són, però jo no sé qui són.
Va, ara ho explicarem. Escolta'm una cosa, que em queden 4 minuts i vull parlar amb una persona que em sembla molt interessant. A les 5 us direm qui s'emporta el regal i a les 5 us explicarem una altra cosa, tots amb el mòbil a la mà, entrant a @catalunyaradio. Ara us ho expliquem. Abans, però, si us recordeu, divendres ens vam fer ressò de les dades del baròmetre del CEO en relació a l'ús del català. Una de les dades que més ens va impactar és que la majoria de catalanoparlants canvia de llengua per evitar problemes. Nosaltres ens vam comprometre a donar pistes, eines útils per ajudar-nos a mantenir el català i utilitzar-lo còmodament, no sentir-nos violents, no sentir-nos... intentar fer que la gent no se senti atacada per fer-ho. Saludem tot seguit en Ferran Suai, que és el president de l'entitat Sense Ànim de Lucre, Tallers per la Llengua. Ferran, bona tarda.
Bon dia.
En Ferran és professor de psicobiologia de la Universitat de València i ja fa 20 anys que va engegar el projecte Tallers per la Llengua amb la Gemma Sanginés, que és psicòloga clínica i esportiva basca, especialitzada en hàbits lingüístics. És curiós perquè tant la Gemma com tu sou psicòlegs. Segur que més d'un cop us han preguntat què feu dos psicòlegs fent tallers de llengua.
Sí, unes quantes vegades. A veure, la llengua és matèria d'estudi per als filòlegs i els lingüistes, però l'ús de la llengua és una conducta, i la conducta és la matèria que estudiem els psicòlegs. Per tant, nosaltres no ensenyem llengua ni diguem coses sobre la llengua. El que fem és treballar sobre els usos que fa la gent de la llengua.
Em sembla interessantíssim. Sí. A Tallers per la Llengua introduïu dos conceptes molt interessants. Per una banda, la submissió lingüística i, per altra banda, l'assertivitat lingüística. A veure, comencem per la submissió lingüística.
La submissió lingüística és l'aplicació sistemàtica de la norma de convergència al castellà, que diu que quan algú et parla en castellà li contestes en castellà i fins i tot que si t'adreces a algú i no saps si és catalanoparlant o no, t'hi adreces en castellà. Això és la submissió lingüística. Significa plegar-se sistemàticament a la llengua de l'altre. I l'assertivitat lingüística és senzillament mantenir-se en català amb comoditat i en línia amb les bases de la conducta assertiva, de l'assertivitat, no oferint més explicacions que aquelles que són completament subjectives, com ara perquè m'agrada o perquè vull.
Mm-hmm. Per tant, el que proposeu a Tallers per la Llengua no són cursos de llengua en si, ara ens ho deia ell, sinó que doneu recursos perquè puguem mantenir la nostra llengua còmodament a qualsevol context i amb qualsevol interlocutor, que això és el més important. Ens ensenyeu a canviar de costums, deixa'm-ho dir així, no? Jo ara et preguntaré, anirem al butlletí informatiu i a la tornada et preguntaré, clar, com es fa això? Quines passes ha de seguir una persona que vol canviar un costum que té totalment interioritzat? Segur que vosaltres teniu una sèrie de consells que nosaltres podem aplicar. Per tant, sí que et demano res, 5 minuts de paciència, que anirem al butlletí informatiu i a la tornada resolem això. Mentrestant, el 607-07-09-01, coll al sí, coll al no. Què ens diu en Fran?
Doncs mira, diré que la Montse diu que... Perquè abans parlàvem, hi ha gent que té jerseis de collal i hi ha gent que no en té. La Montse, concretament, té un jersei de collal i està nou. Això és el que ens ha dit la Montse.
No, la, nou vol dir no que no el fa servir.
No l'ha fet servir. Ah. I, a veure, abans el Lluís feia una mica de Marta Bonnou, que ens sí. explicava què és el que es porta ara mateix. Sí, sí. A veure què us sembla el testimoni del Miquel. Collal sí, però... amb el coll doblegat.
Home,
queda millor, diu.
Com el porta avui l'Ester, sí, sí. com una
no,
doblegadeta.
Si no, ja hauríem de viure molt cap amunt al Pol Nord, eh?
I
no,
collal, abans ho deia algú, collal sense mànigues, sí, o collal sense
mira,
mànigues, no?
Aquí anava, perquè m'acaba d'escriure una amiga indignada, la Núria, que vinga, diu, va. Poc sexy, un collal entallat sense mànigues. En cas de dones, és molt
Estic
sexy.
Estic molt d'acord amb la Núria. Estic molt d'acord
amb la
Núria.
Però fa calor. No, és, o sigui, no, no fa només passa a les pel·lícules d'Emilio Aragón. No pot ser.
És un oxímoron, no. lo del collal i sense mànigues. No, a veure, en què no, quedem?
El cos,
quedem?
El cos no. el tens calentonet.
Lluís Carrasco, en Parc Moliner, fins dilluns, gràcies.
Adéu.
Esther Vallès, Carlos Baraiver, Fran Domènech, quedeu-vos, perquè de seguida seguim parlant sobre aquests cursos per mantindre el català amb en Ferran Suai, president dels tallers per la llengua. I a la tornada us diem qui s'ho emporta, aquest regal, aquestes galetes Virgínies, i també us expliquem una cosa, insisteixo, @CatalunyaRàdio. Agafeu el mòbil, que ara tornem.